Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres. En aquesta ocasió es tracta d'un Va de Llibres especial dedicat a la 6a edició de l'Encontats, que tindrà lloc del 16 al 20 de juny.
En el programa d'avui farem un repàs del programa d'activitats tant de l'Encontats com de la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer.
Entrevistarem a dos dels protagonistes de la festa, l'escriptor i bibliotecari Pep Molist i l'il·lustrador Jordi Calvís.
També farem dues recomanacions de llibres per a públic infantil, Femitja, de Jacques Goldstein, per a infants a partir de 4 anys, i El cap als núvols, de Bernard Cormann, per a lectors a partir de 10 anys.
I en l'apartat de música, avui els protagonistes seran Xiula, el grup encarregat de la cloenda de l'Encontats.
Va de llibres.
En aquest programa especial dedicat a l'Encontats, fem un repàs de totes les activitats que s'han programat des del dimecres 16 de juny fins al diumenge 20 de juny.
Dimecres 16 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia, tindrà lloc la jornada professional adreçada al col·lectiu de bibliotecàries. En aquesta ocasió, Roser Ros, de Tantàgora, ens parlarà sobre la mediació literària. Què és la mediació literària? A quins espais es poden crear estones i moments per exercir-la? Quines eines ens calen per dur-la a terme? Quines propostes literàries podem i volem compartir amb els grups? Aquestes preguntes i d'altres que aniran apareixent seran l'eix d'aquesta formació que acollirà una vintena de professionals de les biblioteques de la nostra província.
Dijous 17 de juny a les 8 del vespre es dona el tret de sortida a la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic Ciutat de Balaguer. Amb la presentació xerrada al voltant del llibre Mandela i el General, a càrrec dels seus autors John Carlin i Oriol Malet. La xerrada tindrà lloc a la plaça Mercadal, davant la Casa de la Paeria.
Divendres 18 de juny a les 10 del matí, Lara Costafreda començarà la jornada amb la xerrada Creativitat pel canvi social. La il·lustració, així com tots els camps que formen part d'allò que entenem per comunicació visual, és una disciplina capaç de millorar les condicions de vida de les persones. Així, l'il·lustrador o il·lustradora té la possibilitat d'esdevenir un important agent de canvi, posant les seves idees i pràctiques creatives al servei de les persones i el planeta. Lara Costafreda, il·lustradora i directora creativa, ens explicarà la seva experiència personal i professional en el camp del disseny i la comunicació, com disciplines capaces de provocar millores socials a través de l'anàlisi de l'entorn, la creativitat i l'estratègia.
Després de la xerrada de Lara Costafreda, Sònia Lins agafarà el relleu, amb un petit taller de 11:45 a 13:45 del migdia. La seva experiència artística va lligada a una visió onírica de la realitat. Les seves imatges busquen convertir-se en petits poemes visuals. Sens dubte, la poesia és un referent per a Sònia Lins, i és que les paraules són una inesgotable font d'inspiració per a la creació d'imatges. En aquest taller treballarem la relació que hi ha entre les paraules i les imatges. Cada assistent podrà abordar aquesta proposta recorrent a les tècniques amb les quals es senti més còmode o experimentar noves formes d'expressió per tal d'aconseguir resultats inesperats. En aquest cas, aquest taller requereix inscripció prèvia i el pagament de 7 euros.
El mateix divendres a 8:15 del vespre per a públic familiar i a les 10 de la nit per a públic adult, tindrà lloc una nova edició de la Nit de Llegendes, activitat organitzada pel Museu de la Noguera amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i la Biblioteca Margarida de Montferrat. El recorregut s'iniciarà a la Torre Blanca de la Muralla, el Bombo, i passarà per alguns dels principals monuments de la ciutat, acompanyats per Maria Bullfarines, la treballadora multitasques de la paeria de Balaguer al segle XIV, que ens explicarà aspectes de la cultura popular a l'entorn de la Nit de Sant Joan. En diferents aturades es gaudirà de les peces i obres guanyadores dels Premis IRIAP. Està previst que el recorregut acabi al safareig de la Reguereta.
Dissabte al matí tindran lloc dos tallers d'il·lustració per a públic adult. A les 10, Francesc Infante explicarà la creació de narracions visuals reciclant els codis de signes dels llenguatges visuals de comunicació social, amb el taller Versos de carrer. I a les 12 del migdia, Júlia Solans prendrà el relleu d'Infante i a partir del taller La transformació social com a eina de canvi convidarà les persones assistents a posar en funcionament la imaginació. I a partir d'eines bàsiques de comunicació visual farem una simulació sobre com iniciar una protesta col·lectiva des de zero, utilitzant els recursos que tenim al nostre abast. Els dos tallers són amb inscripció prèvia i pagament de 5 euros.
Però també hi ha tallers adreçats a públic infantil. Concretament, són dues les propostes adreçades a infants de 5 a 8 anys. A les 10, Cristina Los Santos farà el taller Tot el que surt d'un llapis. I a les 12, la il·lustradora Roser Matas ens presenta la proposta Expressions il·lustrades. Aquests tallers també són en places limitades prèvia inscripció i pagament de 3 euros.
Per acabar les activitats de dissabte, a 8:15 del vespre tindrà lloc la taula rodona El dibuix com a eina de canvi, amb la participació de Lara Costafreda, Jordi Calvís, Francesc Infante i Ramon Maials, i moderada per Júlia Solans. En aquesta taula rodona debatrem sobre la funció del dibuix com a eina de canvi, per treballar al voltant de la mirada que exerceix la il·lustració en el canvi social. I tot seguit, a les 9 del vespre, podrem veure l'espectacle de contes per adults Lo preu de dormir tranquil, a càrrec de la companyia Cassigalls.
Diumenge inaugurarem la 6a edició de l'Encontats amb el musical El vestit pop de l'emperador, a càrrec de la Roda Produccions. A més, durant tot el dia podrem gaudir de les històries que ens explicarà la companyia de teatre Anna Roca El secret de la nana i dels curtmetratges infantils que es projectaran al cinema més petit del món, Puc i la seva trup, de Toms Creatius.
Al racó de contes per a nadons de 0 a 3 anys ens hi acompanyaran Eva González i Ada Cusidó. Sílvia Palazón i Montmàs seran les encarregades d'explicar les històries als infants a partir de 4 anys.
Al migdia, Maria Jacobs ens ambientarà l'estona del vermut amb un concert i la companyia Campi Qui Pugui donarà el tret de sortida a les activitats de la tarda amb l'espectacle Pics. El grup Xiula serà l'encarregat de fer la cloenda amb el seu concert Big Chicken.
I recordeu que durant tot el dia podreu passar pel camerino de maquillatge del Burro dels Jocs i per l'espai de pintura lliure, a més de passejar-vos entre parades d'il·lustradors, llibreries i editorials i artesans.
Consulteu tot el programa d'activitats a encontats.balaguer.cat.
Mà de llibres.
En un mes on els protagonistes són els llibres infantils, no podíem deixar de recomanar algunes novetats. Concretament, us parlarem del llibre Fer mitja, de Jacques Goldstein, adreçat a infants a partir de 4 anys. Pep Molís, padrí de l'edició d'aquest any de l'Encontats, a la revista Faristol fa precisament la crítica d'aquest llibre i diu: els personatges i paisatges de Goldstein tenen components entranyables i còmics a parts igual, amb uns personatges amb tocs esperpèntics, fruit segurament de les caricatures de caire polític que l'autor elabora per a diverses publicacions. A Fer mitja posa damunt l'escenari dos personatges, l'àvia Maria i la seva neta Bruna. Hi ha una part introductòria més lenta i tranquil·la, on es narra la vida de l'àvia en relació a la llana i a l'activitat de fer mitja que compartien les dones del seu temps, i el traspàs de la seva saviesa a la seva neta, a través de la confidència i de la mostra de la seva primera bufanda. A continuació, ve una part central que s'estira com un fil fins al final, amb una peripècia àgil, còmica i narrada meravellosament bé, sense paraules, protagonitzada per la Bruna i la bufanda de l'àvia. El format apaisat no és gens gratuït, ja que ofereix un marc immillorable per a aquesta vicissitud i el fil de la seva narració visual. Fer mitja és un llibre-àlbum on hi ha dos pols, un de tendre, transcendent i deliciós, i un altre de còmic i delirant, que també acaba tenint la seva transcendència. En llegir-los es barregen i es conformen un maridatge precís, a estones exquisit, per assaborir, en acabat, de mica en mica. Fer mitja està editat per Símbol Editors i el podeu comprar per 15 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal. Thank you.
va de llibres.
Doncs avui, en aquest programa especial Va de Llibres, dedicat a la literatura infantil i al mercat en contats, és un plaer tenir amb nosaltres Pep Molist. Ell serà el nou padrí d'aquesta sisena edició de l'Encontats. Hola, Pep, moltes gràcies per ser avui en el nostre programa del Va de Llibres.
Hola, encantat de, bueno, de ser-hi i de, també d'ocupar aquesta figura, no?, que em fa molta il·lusió.
Doncs a nosaltres també només volem recordar que el Pep Molist, per aquells que si encara hi ha algun despistat, doncs que no el coneix, ell és bibliotecari, ha treballat sempre en àrees infantils de diverses biblioteques públiques i la seva relació amb Balaguer, doncs, també és molt estreta, perquè va començar justament la seva carrera professional a la secció infantil de la nostra biblioteca, i actualment treballa a la del Casino de Manresa. La feina i l'afició per la lectura l'han portat a tibar diversos fils del binomi format per llibres i infants, a llegir literatura per a infants i joves, a recomanar-la com a bibliotecari i com a crític, i també a escriure'n, perquè, atenció, en Pep Molist ha publicat més de 80 obres publicades. Déu-n'hi-do, Pep, el treballador que ets, eh? I com dèiem, doncs aquest any tenim el gran honor i plaer de que sigui el padrí de la sisena edició de l'Encontats i que rebrà la vara que l'acredita de mans de la il·lustradora Pilar Invallés. Pep, volem començar a preguntar-te quins van ser els teus primers passos com a lector i quines lectures et van marcar més en la teva infància.
Els passos que més recordo van ser ja a l'institut. Bueno, jo de petit a casa no hi havia gaires llibres. Bueno, jo vinc d'una família que eren treballadors de la fàbrica i el món del llibre, a casa hi havia els llibres que regalaven a les caixes i poca cosa més, no? El que passa que recordo que sí que els llibres que hi havia a casa me'ls sabia de memòria, no? Perquè realment quan estava malalt o quan estaves moltes estones a casa, doncs vulguis que no, era un recurs que tenia a mà, no? Llavors jo era un nen que m'agradava molt jugar amb els meus amics, que aquella època encara jugàvem al carrer als pobles, i llavors les estones que tenia lliures, doncs m'agradava estar fora de casa, a l'aire lliure, però sí que recordo, per exemple, llibres concrets, no? Recordo unes adaptacions que hi havia en còmic de novel·les d'aquestes d'aventures de totes les èpoques, bueno, tipus L'illa del tresor, la Volta al món en 80 dies, llibres d'aquests. I recordo molt especialment, doncs, una història de Babar, que, bueno, jo tenia un tiet que era el tiet de Barcelona, que venia de tant en tant, i aquest tiet treballava en una editorial, l'editorial Aimà, que va desaparèixer al cap d'un temps, però, per exemple, havia editat una història de Babar en format gros, que és un llibre que em vaig mirar moltes vegades. Trobo que és un llibre que té un inici impressionant i literàriament és un molt bon llibre. No és un llibre de l'any 32, però que encara manté bastant la seva força, no? Llavors el recordo molt especialment. I llavors, un cop ja a l'institut, recordo molt una professora que ens feia llegir per obligació, diguem-ne, però que la manera com ens en parlava i com ens en feia parlar, doncs em va animar molt a llegir. Des de llavors no he parat de llegir, no? I una altra de les peces claus és la bibliotecària del meu poble, no? Que era veïna meva i jo era amic del seu fill, encara som amics. I a la biblioteca hi anava molt sovint, no? I penso que si estic en aquest món de les biblioteques també és perquè la teníem ella com a referent, no? I una mica són, d'alguna manera, hi ha petits moments, petits punts que et van conformant, no? I que quan ja tens una edat i analitzes la teva trajectòria, veus una mica quins punts han estat els que t'han portat cap aquí, no?
De fet, per la teva tasca de bibliotecari vas estar aquí a la Biblioteca Margarida de Montferrat durant una temporada i crec, si no recordo malament, que va ser una de les primeres seccions infantils d'una biblioteca pública a Catalunya o que en aquells moments no estaven potser del tot implementades com ho estan ara. Com recordes aquella època aquí a Balaguer i aquests inicis de, bueno, de fa uns quants anys? No direm quants, tampoc.
Sí, no, això que comentes tu sí que és possible que fos de les primeres, perquè en aquells moments les seccions infantils estaven com molt barrejades amb tota la resta. I aquí a Balaguer, bueno, jo quan vaig arribar feia 5 o 6 mesos que s'havia creat una secció infantil, que era un espai a part, al segon o tercer pis de l'Ajuntament.
Correcte, sí. Bona memòria.
Sí, no? I sí, bueno, jo crec que sí. Bueno, jo en tinc un record especial, no? Perquè jo de fet, no, amb el món de la infantesa havia tingut molt poc contacte. L'únic que havia fet, bueno, jo, per exemple, havia fet molt esport, i l'únic que havia fet és portar un equip de bàsquet d'una escola d'educació especial durant un temps i el meu contacte amb la infantesa era poc, no? Llavors sé que va sortir la plaça de Balaguer i un company que era de Lleida, de la carrera, em va recomanar, suposo que pel meu tarannà, però sé que els primers mesos no van ser fàcils, bueno, que em costava una mica el contacte amb la canalla. Però vaig tenir molta sort, bueno, la sort també de treballar amb la Montserrat com a Juncosa, que era la directora en aquells moments, que era molt vocacional, era molt treballadora, també li agradava el món del llibre infantil. I jo penso que quan comences a treballar el lloc que vas a parar, que és un atzar moltes vegades, és clau també per la teva continuïtat després, no? I penso que em va influir molt, no? Ell em va convidar, doncs, bueno, més que que treballàvem, doncs, a estar en contacte amb, per exemple, amb associacions que hi havia a Barcelona, amb el col·legi, amb, no sé, jo, per exemple, de tant en tant anava a les tertúlies del Rabafaves a Mataró i anava des de Lleida, bueno, que una mica, una de les coses que em vaig adonar a Balaguer és que quedaves molt lluny, ara penso que no tant. Bueno, això ho heu de dir vosaltres, però abans, a nivell de comunicacions i tal, quedava molt lluny d'allà on es movia la cosa, no? I sé que, per exemple, a vegades convidaves escriptors a venir a la biblioteca o gent així, i quan els deies que estaves a Balaguer, deien uf, no? I t'arrufaven el nas, no?
Bueno, ara potser ha canviat una mica.
Jo crec que sí.
La percepció de que som el Far West potser ja no és tanta.
Sí, més que res de llunyania, no? Però per mi va ser una experiència extraordinària, no? I que em va servir, no? Llavors també vaig coincidir amb dos altres bibliotecaris, una noia de Tremp i el Josep Sebastià Oms, que estava a la Biblioteca de la Caixa, que ens vam posar la manta al cap i vam crear unes pàgines de comentari de llibres al diari Segre, no? Que això era una feina brutal fora de la feina de la biblioteca. I que per mi va ser un exercici extraordinari d'escriptura, no? I, bueno, no sé, que va ser coincidència, però que em va marcar molt el fet d'estar a Balaguer, no? I, no sé, jo no coneixia gens Lleida, Balaguer i tal, i ara sempre m'ho miro amb molt de carinyo i molt d'amor.
Sí, clar, canvia la perspectiva, oi?
Sí, no.
Sempre t'has estat vinculat, sempre has estat treballant com a bibliotecari, ara ho fas des de Manresa. Des d'aquests inicis a Balaguer fins ara a Manresa, quins canvis han tingut les biblioteques públiques, les seccions infantils? I sobretot també m'interessaria saber la teva opinió sobre el futur de les biblioteques públiques, que a vegades en alguns moments s'ha estat que potser la gent no llegeix tant, el llibre digital, en fi, tots aquests ítems que poden afectar el futur de les biblioteques. Com ho veus tot plegat? Sé que és una pregunta complexa, no. Però el que ens vulguis dir.
les biblioteques han canviat molt, en el sentit que, per exemple, jo quan vaig començar a treballar encara tot anava en fitxetes, no hi havia ordinadors a les biblioteques, no? I tota la informatització, la manera de fer ha canviat molt, no? Llavors també jo penso que per exemple, a les biblioteques encara no hi havia pel·lícules, no hi havia CDs, no hi havia totes aquestes coses que amplien el tipus de llibre i que jo penso que tot això ha fet entrar altres persones. Clar, abans la biblioteca es vinculava totalment al llibre, no? I llavors aquesta obertura va fer doncs, que entressin a les biblioteques molta gent que no tenia cap contacte amb el llibre, que això jo penso que ha estat positiu, no? Què més? Per exemple, en aquells moments a les biblioteques els nens més petits de 5 anys no tenien... Bueno, veníem, em sembla, de que primer no es deixaven entrar i mica en mica es van obrint, no? Jo penso que les biblioteques han fet un esforç gran per arribar a tota la societat, no? Per ser centres culturals, no? I això és positiu, no? El fet de que hi entressin, no sé, l'entrada del wifi últimament a les biblioteques... Bueno, tot això són canvis que semblen petits, però que un sumat a l'altre va fent canvis grossos, no? Jo penso que un espai com les biblioteques és totalment necessari i indispensable, no? Perquè és que no... Jo sempre dic que les biblioteques és com un invent del comunisme, no? Perquè posa a l'abast i de forma gratuïta la cultura, no? I això no existeix en cap cosa més, no? I trobo que les hem de cuidar molt i hem d'intentar seguir avançant, no? I sí que està canviant l'accés a la informació, l'accés a la lectura, això està canviant molt, no? Però també t'endús moltes sorpreses, no? Jo, per exemple, no sé, fa uns anys, quan començàvem doncs, a haver internet des del mòbil i per tothom, semblava doncs, que tot el món dels llibres de coneixement, els documentats, tot això se n'aniria... a pastar fang, no? que deixaria d'existir. I en canvi no és així, sinó que, per exemple, el món editorial ha fet un esforç per sobreposar-se i per fer doncs, propostes diferents i atractives. No? I en aquest sentit penso que la cosa també té com un instint de supervivència i que va buscant maneres de seguir arribant a la gent. No? I quan a la lectura digital... No sé, és una pregunta que es fa sovint, no? Si el paper, si i tal. Jo penso que en aquest sentit l'important és que la gent llegim, no? Que la manera com llegim ja és una altra cosa, no? Que si és en paper, si és en digital i tal, això no deixa de ser el suport, no? I jo penso que la necessitat de llegir i d'emocionar-te llegint hi és, no? Llavors, si d'una manera o de l'altra... haurà de continuar existint, no? Llavors, en aquest sentit, ja es veurà quin paper hi ha a les biblioteques. Però, per exemple, el llibre electrònic semblava una cosa que es menjaria el món i...
No ha acabat de quallar.
Ja ha sigut fum, no? I no ho sé, a mesura que van passant el temps també ho vas veient i ho vas situant cada cosa al seu lloc, no? I està bé que tot vagi evolucionant.
Fins ara hem parlat de la teva tasca com a bibliotecari, que podríem dir que és l'última baula de la cadena de valor d'un llibre, no? Els llibreters i els bibliotecaris són els que recomanem, però de cop et converteixes en la primera baula de la cadena, que és el de l'autor, l'escriptor. Com t'inicies en aquest món de l'escriptura, a banda potser d'això que ens comentaves anteriorment, aquestes crítiques al diari Segre, que no sé, potser també et van deixar allí una llavoreta?
Sí, jo penso que lo d'escriure recomanacions pel diari i per alguna altra revista, vulguis que no, és un exercici molt important, no? I una de les coses que et dona a veure... Quan llegim un llibre tots opinem, no? El que passa que quan una opinió la poses per escrit, el que et provoca és que has de reflexionar molt sobre com justifiques aquella opinió, no? I això et fa aprendre moltíssim sobre el món del llibre, no? Llavors, No ho sé, jo a més de fer comentari de llibres, doncs sóc lector i vulguis que no, quan llegeixes a vegades tens la necessitat de, bueno, no a tothom li passa, no? Però de dir, ostres, jo també m'agradaria fer alguna història, no? Llavors, bueno, jo vaig començar a provar i jo, per exemple, Balaguer va ser quan vaig descobrir la literatura infantil, no? Perquè abans sí que l'havia tocat, però no m'hi havia aturat, diguem-ne, no? Havia llegit cosetes, però... I és a partir d'aquí que començo a fixar-m'hi bastant i a tenir les ganes també de fer alguna incursió, no? I no sé, ara, per exemple, una de les coses que m'atrau... Bueno, les escoles moltes vegades em pregunten per què escric per nens i no escric per adults, no? I jo sempre els dic que a mi el que m'atrau molt de la literatura infantil és la capacitat de concisió, de dir les coses en poques paraules en lloc de dir-les en moltes, perquè això és un exercici... Bé, m'agrada molt també la poesia i trobo que la literatura infantil té molt de poesia, no? Perquè és això d'intentar dir les coses en poques paraules i intentar parlar de tot, no? I també l'element fantàstic és un element que sempre m'ha agradat, no? Llavors tot em porta una mica cap a la literatura infantil. I llavors primer fas com exercicis intents i tal, i una de les coses que a nivell d'escriptor em va anar més bé és anar... Bueno, ja feia uns quants anys que intentava escriure i llavors em vaig apuntar en un dels cursos que fan a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi vaig anar 2 anys, vaig fer un curs de conte per adults i un curs de conte infantil i, ostres, va ser una cosa que... Per mi van ser els diners més ben invertits de la meva trajectòria, perquè bueno, hi ha un alt grau de crítica i llavors una de les coses que t'ajuda a avançar és que et diguin allò que podries fer millor, allà on falla doncs, el que escrius i tot això em va anar molt bé, em va com amoblar una mica i situar, no? I a partir d'aquí, doncs he anat seguint i he anat fent cosetes, no?
Molt bé. Aquest temps de pandèmia, d'estar més a casa, t'han servit per fomentar la teva creativitat? Has aprofitat el temps perquè ja dèiem abans que ets molt treballador amb aquests més de 80 llibres publicats. T'ha servit per a crear o no? Perquè aquesta pregunta l'he fet a més d'un autor i les respostes són molt diverses.
A veure, els 2 o 3 mesos que vam estar tancats a casa, la veritat és que vaig estar com molt bloquejat. Bé, bueno, no sé, clar, més és una cosa que no havia passat mai, una cosa extraordinària i que et van arribant informacions diverses, no? Llavors, difícilment estàs per altres coses que no sigui això i això et bloqueja molt. Sí que vaig intentar llegir força, però el que és escriure poca cosa. Sí que després, no sé, jo penso que jo n'he sortit una mica reforçat, no? Que a vegades són coses que ens posen a prova i que també et fan plantejar coses, no? I llavors jo, per exemple, després de tot el sarau, a continuació sí que he tingut ganes de fer coses, no? Però durant aquell temps no em veia capaç, no?
O sigui que tens pendent ja de publicació, suposo, algun nou llibre, sí? L'esperarem aviat? Sí?
Sí, per exemple, de cara a la Setmana del Llibre en Català, que és el 7 d'octubre, sortirà un llibre que n'estic molt, molt content, que és un llibre és un recull de poesia, que es diu Rastellera de Colors. Bueno, parteix d'un estuig de colors i llavors faig com una història poema per cada color. I és un llibre que, a més, l'editora que ho ha agafat ha fet un treball magnífic i penso que és un llibre que... Bueno, que hi ha llibres que n'estàs satisfet.
Sí, és el que dèiem abans, no? Una mica.
I aquest molt. Bueno, me n'espero molt, no? El que passa que això dels llibres també és una cosa curiosa, no? Perquè a vegades del llibre que menys n'esperes, a vegades té una trajectòria inesperada i sorprenent, no? I a vegades llibres que dius, ostres, aquest anirà bé, doncs aquell passa desapercebut. Que hi ha unes lleis del mercat que...
Sí, incontrolables per a l'autor.
Sí, sí, sí.
Doncs esperarem amb moltes ganes aquest poemari de Rastellera de Colors. Estaríem parlant molt i molt de temps i molta estona, però doncs, malauradament, Pep, haurem d'anar acabant. Però m'agradaria fer-te una darrera pregunta, i és sobre les festes com l'Encontats, que seràs el padrí enguany i que t'esperem a Balaguer el proper 20 de juny. Què en penses d'aquest tipus de festes, de fires, de mercats, diguen com vulguis, que doncs intenten, o almenys això és el que intentem des de Balaguer, posar en valor la tasca de la narració oral, el món dels contes i la literatura, com aquesta, envoltat d'aquesta gran festa familiar?
Home, jo penso que és una cosa molt i molt positiva i molt important, no? D'alguna manera, tot el que sigui posar damunt la taula o posar en valor la lectura, la literatura, la narració, tot això és positiu, no? I el que té de positiu una fira com aquesta és el fet de treure una mica la literatura dels llocs on està sempre habitualment i portar-la al carrer, no? Jo penso que això és molt encomiable, no? I molt de valorar, no? El fet de que surti la literatura de les cases, de les biblioteques, i que arribi al carrer fa que hi entri en contacte gent que habitualment no té contacte amb aquest tipus amb el món del llibre, no? I penso que en aquest sentit és per treure's el barret i per donar ànims, doncs, a que la cosa continuï i vagi creixent, no? Que penso que està molt i molt bé.
Doncs moltes gràcies, Pep. Un honor i un plaer estar avui amb tu, però estar-ho encara més el dia 20 de juny. Animem a tots els nostres oients, doncs, a gaudir d'aquesta festa familiar dels contes de la literatura infantil i juvenil el proper dia 20 de juny al Mercat de l'Encontats, que podreu veure en viu i en directe el nou padrí d'aquesta sisena edició, que serà el bibliotecari. Cal ressaltar-ho, perquè a la nostra professió el rol masculí no està massa... Potser ja comença a ser-ho, però és més excepcional, no? Doncs tindrem el bibliotecari i escriptor Pep Molist, que ens acompanyarà tota la diada del dia 20 de juny, la festa de l'Encontats. Moltes gràcies, Pep, i com sempre, un plaer sentir-te i escoltar-te.
Moltes gràcies a vosaltres i serà un plaer ser el padrí. També des d'aquí convido a tota la gent, doncs, a participar-hi i entrar en contacte amb el llibre i la paraula, no? I ens veiem ben aviat.
I tant, ens veiem el dia 20 de juny. Moltes gràcies.
Va de llibres.
L'altra recomanació infantil d'aquest mes és el llibre El cap als núvols, de Bernard Cornwell, adreçat a lectors a partir de 10 anys. L'Elies té 11 anys i li agrada anar a l'escola, o més aviat li agradava anar-hi ara, però altres anys ho ha passat malament i ha hagut d'aguantar mofes i insults d'alguns companys. Aquest curs, però, tot va com una seda. Deu ser perquè a l'escola hi ha la Vane, la seva millor amiga i confessora, una nena pigada i alegre que no té por de res. O potser també hi té a veure el Tomàs, un nen que ha arribat a la classe tot just aquest setembre i que, al contrari que l'Elies, és fort i esportista. Li té el cor robat. El cap als núvols és una novel·la on s'explora la diversitat sexual, les masculinitats diverses i els rols de gènere en la infància. El cap als núvols està editat per l'Altra Tribu i el podeu comprar per 13,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar del grup de música familiar Xiula, que seran els encarregats de fer la cloenda de l'Encontats amb l'espectacle Big Chicken.
quan arriba el Big Chicken, o surts definitivament de l'ou o et quedaràs més desplomat que les butxaques de l'avi Antoniu. Els Xiula han nascut i crescut a la plaça. El carrer és el seu hàbitat natural. Per tant, si necessites celebrar quelcom o festejar pel simple fet de festejar, aquest és el teu espectacle. Un batibull sorprenent de valors educatius, interacció constant i molt d'humor, que t'alegra el dia i potser no et deixi dormir fins ja passades les 12. Els Xiula t'asseguren que cada espectacle serà diferent de l'anterior. Faran un repàs per tots els hits del grup amb les seves respectives dinàmiques. Verdura i peix, poll, sucre, t'estimo bastant, estic nerviós, etc. I amb l'estrena de cançons de l'últim disc, Descontrol M Parental. Gaudireu de la música familiar més top del moment, amanida amb jocs, balls i un acompanyament terapèutic dels que no s'obliden, tot amb el seu toc de confeti i una mica de panquisme.
Com piquen els polls, tu imagina si és fastigós, com les puces que ataquen el gos, com un vampir que xucla la sang i no pots treure'l ni rascant, i pica, pica, pica com un mosquit, tinguis el cabell brut o el tinguis polit.
L'espectacle pretén fer viure un moment festiu i de celebració, convidant la música, les dinàmiques i una posada en escena fresca i amb sentit de l'humor. El públic esdevé còmplice i viu una experiència espontània de balls, moviments i accions en un compartir familiar. Transversalment, el moment festiu es fa un viatge pels diferents valors que transmeten les cançons de Xiula, creades a partir d'experiències reals i de la vida quotidiana d'infants i adults. És per això que el públic connecta fàcilment amb l'espectacle. El resultat és un espectacle viu i modern, amb música ben treballada i connectat amb la realitat actual. Recordeu que el podreu veure el diumenge 20 de juny a 8:15 del vespre a la plaça Mercadal.
Sí, sempre seràs meva.
Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirat. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat.
Mà de llibres.
Doncs en aquest programa especial del Va de Llibres, aquest mes de juny, també hem volgut convidar en Jordi Calvís. Ell és dissenyador gràfic i il·lustrador, i l'hem volgut convidar, entre d'altres coses, doncs perquè és l'autor dels cartells d'aquesta 6a edició de l'Encontats, concretament el cartell del Mercat del Conte i el llibre il·lustrat de Balaguer, i també el de la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic a Ciutat de Balaguer. Hola Jordi, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres en aquest programa especial.
Hola, què tal? Gràcies a vosaltres per voler a mi.
Oh, i tant. Doncs vinga, va. Dispararem ja amb la primera pregunta així, força contundent, diria jo. Què és per a tu la il·lustració com a llenguatge?
Home, doncs una mica tot. Bueno, ja des de que ja no parlo per mi, suposo que tots plegats, ja quan som petits i agafem el nostre primer llapis i fem el primer dibuix o la primera intent de forma que surti de les nostres mans, a partir d'aquí ja és una eina més que ens ajuda a expressar-nos. I això ho he mantingut ja, doncs mira, fins als meus 44 anys que ja tinc. No he deixat mai de dibuixar, no he deixat mai de que la meva vida vagi sempre al voltant de lo que és el dibuix, de l'il·lustració, el disseny, etc. I per tant, si després del meu català, ja vindria el meu castellà xurrotero i el dibuix, ja com a llenguatge ja diari, diguéssim que bueno, perpetuo, no?
Com a eina de crítica? La il·lustració?
Sí, quan toque, sí. Sí, quan toqui, sí. Al final, quan tu tens tan mamat d'aquest tipus de llenguatge, com deies tu, que pot ser el dibuix, doncs ja ho fas anar per tot. I quan jo, per exemple, quan he tingut les meves... Els meus dies de, o les meves setmanes d'activisme o mesos o anys, doncs he tirat del dibuix com una eina més d'expressió. De fet, sempre m'he sentit molt més còmode dibuixant o havent de retratar com percebo jo les coses que no pas escrivint. Escrivint sempre m'ha fet bastant més complicat.
Com van ser els teus inicis, Jordi, i com ha estat el procés de convertir-te doncs, en una persona reconeguda dins el món de la il·lustració, que suposo que tampoc no deu ser un món senzill de fer-se un lloc?
Bueno, pues jo m'he dedicat al dibuix, a la il·lustració de tota la vida, com t'he dit, fins que entro a estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis de Targa i allí m'especialitzo amb el disseny gràfic. Després, quan ja m'hi dedico, vaig tenir la sort de treballar a Targa mateix amb una agència de publicitat. Després vaig venir a les Borges Blanques a treballar amb una empresa de disseny web i jo crec que quan la meva feina l'he vist més, que ha estat més reconeguda o s'ha fet més pública, ha sigut quan han entrat en joc les xarxes socials. Llavors és quan jo tot el que era l'activisme el portava al món, al meu camp, que era el camp gràfic, i a partir d'aquí tot el que feia ho intentava penjar. Vaig estar participant molts anys amb l'Assemblea Nacional Catalana. I a partir d'aquí ja et dic, amb el tema del procés i la lliberació nacional sempre mai... Sempre he portat tot el que se m'ha anat acudint, sigui en forma de crítica, sigui en forma de campanyes, sigui en forma d'activisme en general.
T'has plantejat en algun moment fer el salt cap a la il·lustració, en aquest cas, i atès que estem en l'entorn en contats, doncs fer el salt al món de la il·lustració de contes infantils?
Ho he fet alguna vegada, he fet algun intent, però per mi la il·lustració, més enllà de lo que és... una passió meva personal, és com una crossa més de la meva feina diària, que en aquest cas seria el disseny gràfic. I sempre m'ha ajudat moltíssim poder tenir controlat aquesta disciplina, per dir-ho d'alguna manera, i sempre m'he recolzat amb ella i al final suposo que es plasma bastant amb la meva feina. Jo soc un dissenyador que, per exemple, acostumo a tirar molt poc de lo que és la fotografia, però sí de la il·lustració o d'il·lustracions o de professionals de la il·lustració o de jo mateix com a il·lustrador que soc també.
Com a creatiu, què consideres que haurien de fer les polítiques culturals públiques per a fomentar la creativitat?
Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Home, no ho sé, si tingués una resposta bona amb això ja m'haguessin fixat, no? Com a assessor de polítiques.
Bueno, doncs és meretí que igual algú enceni.
Bueno, sobretot és no tallar les ales, és donar eines, sobretot dotar d'eines, i el que és més important, i el que hem notat els últims anys, és que tu trobes moltes més sortides creatives quan tens molts més inputs, tens molta més informació i tens molts més exemples. És a dir, que jo quan estudiava, fora de lo que era l'àmbit acadèmic, tu coneixies molt poca obra, no sé, que tu la necessites buscar explícitament a les biblioteques o la necessites buscar a llocs molt concrets, exposicions, o... Era molt més complicat. Avui en dia agafes a partir de l'Instagram, tens en un dia la possibilitat de conèixer 1.000 artistes diferents, veure què són capaços de fer, inspirar-te sobretot i, hosti, trobar 1.000 maneres de que se't remogui tot i tinguis ganes de començar a crear i a fer coses. I això és una eina que li hem de donar el valor. No sé si li estem donant prou valor, però és que és molt important el fet de que avui en dia tenim aquesta sort. Fa 20 anys mateix ja no era així, això.
Però des de l'administració pública se podria dur a terme alguna línia d'ajuda per als creadors?
Sí, està clar. A tots els gremis fa falta que se'ls recolzi, que se'ls doni suport. Precisament per això ho comentava l'entrevista que va sortir publicada arran dels encontats, i on recordo que ho comentava, que... Hosti, trobo que és molt important que, sobretot en poblacions petites, com pot ser el cas de Balaguer, se traslladi al carrer tot això. Tot el que nosaltres aconseguim traslladar al carrer, la gent ja s'ho sent com a propi. I jo crec que és molt important tot això. Ha passat molt temps, per exemple, fixa't en la Fira del Teatre de Tàrrega, quan el teatre es porta al carrer, és quan la gent comença a reconèixer el carrer, quan la gent comença a entendre el teatre, comença a entendre el que és, i a partir d'aquí és quan aquest art o aquesta disciplina de l'art ja genera més moviment, ja es dinamitza, ja hi ha més gent interessada, etc. Per això que trobo que és important, en aquest cas, doncs, pel que comentaves tu, doncs, coses com el que heu fet aquí a Balaguer, trobo super, super important que es puguin tirar endavant, apropar una mica el que és el món de l'il·lustració a la gent.
Et llanço una afirmació i a veure si estàs d'acord o no.
Venga,
sembla? L'educació en l'art a les escoles encara continua sent una assignatura pendent en el nostre sistema educatiu. Estàs d'acord amb aquesta afirmació i, segons tu, quines mesures s'haurien d'adoptar des del sistema educatiu, des de l'ensenyament? I per què és important educar en art, segons tu, als infants i joves? O, dit d'una altra manera, quins valors pot aportar l'art en l'educació en l'art, concretament en la societat actual? Allí te la deixo, també.
Sí, sí. La primera part era si estava d'acord amb l'afirmació de que s'està del sistema educatiu ja s'està fent tot el que s'hauria de fer amb el tema de l'art, no? Comentaves?
Bueno, que encara continua sent una assignatura pendent.
Sí, jo crec que en certa manera sí, en certa manera sí que continua sent una assignatura pendent. Però en molts sentits, un per exemple seria el de apropar més lo que és un coneixement molt més global de què és l'art amb totes les seves facetes, del que és la cultura, apropar molt més ja a la infància. Ara només me vull enfocar en el tema de la il·lustració, m'enfoco en tots, en el tema de la sensibilitat musical, del tema de la sensibilitat per l'art, per l'escultura, per totes aquestes formes d'expressió. Segurament jo li fotria més canya en aquest sentit. I després, per la segona, perdona...
Per què creus que és important doncs, justament això, l'educació en l'art, i quins valors pot aportar als joves i infants que tenen tants inputs culturals, no? Al seu abast...
Sí. Jo crec que una educació amb això, sobretot pel que dius, no? Perquè estem rebent molts inputs. Avui en dia, cada vegada més, a mesura que van venint més generacions, tenim molts més inputs i molta més informació i moltes més dades i coses que es consumeixen molt ràpid, que donen molt poc marge a la reflexió, al tastar les coses, al disfrutar-les. Una educació en aquest sentit estaria molt bé. I l'altra, trobo que inclús és pedagògica. Aprendre a valorar l'art, sigui la música, o sigui el món de l'escultura, o sigui la poesia, etcètera, o sigui l'escriptura en general, ens fa molt més persones, i aprendre a estimar això, jo crec que ho trobo determinant. És donar valor a les coses, sobretot això, la pausa, trobar la pausa i intentar d'alguna manera, no sé com, perquè si no et dic, me farien que em facin conseller d'educació i de nou allò, i ja ho miraríem. Però d'alguna manera, hem de saber conviure amb tots aquests inputs que ens arriben i totes aquestes distraccions i soroll, que al final acaba sent soroll,
i
poder aprendre a valorar les coses o trobar el nostre espai on puguem anar valorant les coses que ens estimulin o que ens agradin.
Ets, com hem dit, Jordi Calvís, autor del cartell que il·lustra l'Encontats, aquesta sisena edició del Mercat del Conte i el llibre il·lustrat de Balaguer. Escolta, com t'has inspirat en fer aquest cartell? Qui és aquesta fada i aquesta bruixa que ens tenen? Són algú, no són ningú, que ens tenen una mica intrigades a la biblioteca perquè no sabem molt bé qui són. Volem pensar que són algú, però, en fi, no sé, com t'has...
Això ho deixa la imaginació de cadascú, però sí que les bruixes i les fades han sigut, que ja és un tema molt personal meu, que sempre han sigut figures dels contes que sempre m'han apassionat, diu. Les bruixes sempre han sigut un dels personatges de contes que més m'han atret, no? O sigui, jo recordo que un dels contes de petit hòstia, que més que m'angoixava al mateix temps, però al mateix temps m'agrada veure Hansel i Gretel, per exemple, i com arriben a aquella casa de xocolat, de xocolatines, i tot allò, sí, sí. I entren i aquella bruixa, i era supergora allò de dir que els nens se'ls havia de menjar i tot això, i es va impactar molt. Llavors, la figura de les bruixes sempre m'ha interessat moltíssim al món del conte infantil. I amb les fades m'ha passat tres quarts de lo mateix, també. Sobretot les fades aquestes, que ja es veuen més ancianes, la figura de la saviesa, tot el que generen a nivell de contes, i a més m'ha lligat molt bé que siguin aquestes dues personatges, perquè així acabem de feminitzar una mica més tot el cartell i
sí, ara t'ho anava a dir. Sí, sí, no hi ha cap ogre, sí. Ni...
No, perquè ja em cansen molt ja la figura de l'home i del personatge mascle i tot allò ja comença a fer una mica de mandra en general, saps? Tot el que sigui feminitzar cartells, no només la societat, sinó els cartells també, jo crec que és una bocanada d'aire fred i que ens fa falta bastant a tots.
També ja has posat aquí el típic, bueno, els... Santa Maria, el Sant Crist, eh? Això sí, és sí, sí. Inevitablement Balagueri. Com t'has inspirat a banda d'aquests dos personatges? El riu, és que ja has posat tot, és molt complet aquest cartell.
Sí, hem ficat una mica un tros de Balaguer, a més com si fos tot una pedra que s'eleve per donar-li aquest puntet de màgia i de fantasia, i amb els llibres volotejant i els contes volotejant pel voltant, bueno, per donar-li aquest puntet més de màgia i sobretot per donar valor a lo que és la meva ciutat, que ha sigut sempre fins que vaig aterrar aquí les Borges, i aquí s'ha de reconèixer aquesta aposta per l'Encontats.
Doncs a banda de l'Encontats, enguany també es celebra la primera jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic aquí a Balaguer. I com valores aquest tipus d'iniciatives? Entenc que positivament pel que ens deies anteriorment. O què és el que esperes que t'aportin a tu com a professional? Hi ha moltes trobades d'aquest tipus a nivell de Catalunya?
Poques, se n'haurien de fer més. També hi ha una associació d'il·lustradors, però tot el que sigui és el que et comentava abans, tot el que sigui aportar tot aquest món, traslladar-lo a tothom o compartir de com funciona i quin és l'esforç, quina és la feina, quin és el bagatge que hi ha darrere de cada conte, de cada artista, de cada il·lustradora, de cada il·lustrador... T'ajuda a valorar molt més tota aquesta feina. Jo, per exemple, com a il·lustrador, quan agafo un conte infantil, clar, me fixo en mil detalls que jo soc molt conscient que segurament passen per a moltíssima altra gent, però que si els aprens a valorar, tu saps que el que tens a la mà és un tresor. Són molts minuts de feina, de pensar com de sobretot a nivell amb les tècniques, per exemple, amb les tècniques digitals que hi ha avui en dia, o quina és la tècnica de cada artista i com ha treballat cada cosa, i és una passada. I jo crec que apropar això a la gent és brutal, perquè al final tots hem coneixat així. A mi m'ha començat a apassionar el dibuix, m'ha començat a interessar pel dibuix ja a nivell professional. Clar, quan jo aquestes coses les comprenc i valores la feina que hi ha darrere i el que costa i el talent que hi ha, perquè a Catalunya tenim un talent, sobretot a nivell d'il·lustradores, que és tremendo, és espectacular. I crec que és una cosa que val molt la pena posar-ho en relleu tot això i valorar-ho i saber el que tenim.
Justament ara t'anava a preguntar com veus el panorama de la il·lustració a Catalunya, si creus que gaudeix de bona salut i què li demanes al futur de la il·lustració?
Res, li demano això, que el talent que hi ha actualment se mantingui o que vagi a millor i que en futures generacions doncs encara vagi a més i sobretot doncs, que deixi de ser, com passa moltes vegades amb moltes altres feines de caire més artístic, que és la precarietat, el que costa haver de tirar endavant, la poca ajuda que hi ha en general i com se n'abusa a vegades inclús des de la mateixa administració amb determinats oficis i com se'ls precaritza. Només això, que canvia una mica el xip de la gent, de que un il·lustrador o algú que fa fotos o algun poeta o un escriptor no és una persona que viu de l'aire del cel, que invertís moltes hores i que s'ha format i ha arribat a ser el que és perquè hi ha ficat molta estima, molta passió... I aquestes coses valen diners, tenen un preu i la gent ha de menjar. Ja està.
Doncs reivindiquem també des d'aquí Ràdio Balaguer la professionalització de les persones, dels professionals que us dediqueu al món de la il·lustració i la creació i de l'art. I moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Jordi Calvís. Et continuarem...
Moltes gràcies a l'altres.
Et continuarem seguint la pista de tot el que fas per les xarxes socials, que, com bé deies, és la gran finestra per a assabentar-nos de tot el que va passant al món. I ens retrobem segurament el dia 20 de juny a la jornada de l'Encontats. Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada. Igualment. Adéu.
Va de llibres. I fins aquí el darrer va de llibres d'aquesta temporada. De totes maneres, no marxem del tot, perquè durant l'estiu recuperarem els millors moments dels diferents va de llibres que hem emès durant aquests mesos. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb la cançó Verdura i Peix, del grup Xiula.
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap a lluç, sempre el mateix.
Verdura i peix.
El menjador aquell bonito que sempre em fa menjar-m'ho tot el plat ben net.
Verdura i peix.
I a sobre tot bullit, no has pensat a fregir alguns ingredients.
Verdura i peix.
I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mama que si el nen creix.
Verdura i peix.
Patates sí que em vull, però no la que es cull, la que es fregeix.
Verdura i peix.
La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix.
Verdura i peix.
En un menú infantil, per sort, ja es prohibeix.
Verdura i peix.
Jo no em quedo tranquil, quan al mercat ja hi veig, ja hi veig.
Verdura i peix.
No m'agrada, no. La verdura i el peix. No m'agrada, no. La verdura i el peix. Que no m'agrada, no. La verdura i el peix. No m'agrada, no. La verdura i el peix. Quan vas a ca la iaia, que mai no falla, sempre el mateix.
Verdura i peix.
I en parlar dels aliments, els més saludables, nen, ja m'avorreix. La mateixa cançó, no t'acabes la mongeta i escures la patateta, que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga i ja et conec amb la mirada que ets molt llest.
Verdura i peix.
Tot això no són espines ni la pell de les sardines, quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar, no et queixis tant que és molt petit, i quan toquen macarrons qui repeteix.
Verdura i peix.
Que no m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada, no. Voltes, potser he estat de poques soltes, no enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura, i un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix. Dóna-li el lluç i el rap una oportunitat que s'ho mereix.
Verdura i peix.
I la verdura xafadeta i amb tonyinadors millor amb escreix.
Verdura i peix.
No passa res per ser gras, però cada dia em veia més i més obès.
Verdura i peix.
La família està contenta.
Aquest nen em madura.
Que bé que creix.
Verdura i peix.
Ara que tinc més ganes de menjar una mica menys de greix.
Verdura i peix.
No és tan gustosa.
No.
Ni tan salada.
No.
Però s'agraeix.
Verdura i peix.
Ha canviat la cançó. Jo m'he deixat de tonteries, ja per cul les xutxeries, ja no em calen el dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix.
Verdura i peix.
Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor, si no menjo salmó. I arriba l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix.
Ja m'agrada ser la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix.
Verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.